Passen 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot.
Avui tenim tòtems en aquest estudi.
Avui sí, avui realment
Patums.
Tenim les tres
bessones. Ja he fet spoiler, tu calla, que encara no estàs presentat.
Un moment.
Patums, sí.
Ara hauríem de fer
allò. Rieu amb veu baixa.
No saben veu no. Quina és.
Fem una cosa. Ara hauríem de fer allò de que truqui una persona i que endevini només fent-li preguntes al convidat.
Ostres.
Si saben qui és. Però bé, no ho farem, això.
Patum.
La meva pregunta d'avui, la meva pregunta és... Tu creus que hi ha gent que ja s'ha menjat la mona?
Home!
No, nena. És que he vist fotografies.
Perdona, som catalans.
A les xarxes de gent penjant
fotografies. Si ho poguéssim fer al gener, per deixar-ho fet ja ho faríem.
Sí, sí.
Que abans entra la Cristina Sánchez Minet, o la Cristina,
doncs,
ja t'ho dic ara.
Hola, està, s'ha acabat el programa.
Patum.
I em diu, com estàs? I li dic, doncs molt bé. I em diu, està molt bé això, perquè els catalans no ho fem. I és veritat que no ho fem. Que fem allò de nena, no es noti que som feliços, amaga el cava.
Doncs escolta'm, 10 dies menjant mona. Hi haurà a Catalunya persones que faran això.
A mi no em ve gaire, em sap greu, però bueno, potser ho faig.
Tu, escolta, portes 20 anys fotent
sí,
ràdio.
Sí,
no me'n recordo mai, no me'n recordo.
Albert, pareu
tot.
Moment.
Des de l'1 de setembre.
És nova, aquesta noia.
L'altra també és nou. L'altra també és nou. Mira que ben educat està l'altra.
Jo també vull
parlar.
Moment, avui ja m'aventuro, que això serà una olla de grills. Us demano que no em feu aterrar avions amb els braços.
Déu meu.
Tu i tu, especialment.
Modera.
I si no, us separaré a la classe.
Modera.
Vinga, va, seguim. Escolta'm. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discípio. I avui és dilluns, doncs avui no és el col·laborador habitual dels dilluns, però aquest tema el volíem tractar amb ell. No és un altre que David Balaguer, molt bon dia.
Bon dia!
Gràcies, estimat, has estat callat fins que has dit jo vull parlar
sí,
també.
Sí, perquè
una de les
si
tres
la gent
patons,
parla,
crec.
A mi em sorgeix la necessitat de també fer-ho. M'agrada massa parlar.
Ah, per enveja.
Per empatia.
Serà això. Un
els
programa...
que som aquí ens agrada massa xerrar.
Massa, ens agrada. Massa. Poc temps tenim, eh? Hauríem sí, d'allargar-nos aquí fins a les 12 de la nit. El David, perquè no se senti sol a la seva zona de confort, doncs l'acompanya la Cristina Sánchez Miret, que ja us l'hem presentada. Benvinguda, siguis en un dilluns.
Moltes gràcies.
També ens fa molta il·lusió. I avui amb en David i la sociòloga de confiança de la solució, amb la Cristina Sánchez Miret, abordarem un tema que és un hàbit humà molt, molt estès. I jo diria que ens agrada a tots. Per què ens agrada fer safareig? És veritat que ens agrada comentar i esbombar què fan els altres. Quant de temps ens passem parlant d'altres persones? Està quantificat, això? El safareig és una cosa forçosament negativa o és un fet de cohesió social? I encara més enllà, com és la relació de Catalunya amb el món del safareig? Estem absents? Estem lliures de safareig? Ens agrada molt això en Suma Colònia, però ho fem de veritat? Ens agrada o ho fem veure només que no ens agrada? I si parlem de safareig, hem d'esmentar el que no surti d'aquí, perquè a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, que tenim els que no surti d'aquí, que s'han situat al centre del debat, de fet, ells, i han situat al centre del debat també temes que històricament havien quedat exclosos de la conversa. Després parlarem amb el que no surti d'aquí, perquè tenim en Roger Carandell escalfant la banda i de seguida el saludarem. Abans, però, deixeu-me saludar...
L'últim.
Una persona...
Ens fa por.
Els últims seran els primers.
Que com el que no surti n'han fet bandera...
Abans que el no surti.
Això ho has dit tu, jo. Aquí
molts anys abans que el no surti.
Hi ha rumors, hi ha gòssips, hi ha tafaneries personals, però també n'hi ha algunes que surten als mitjans. Estem parlant de la professió de dedicar-se al món del safareig sense cap tipus de vergonya, i per això avui ens acompanya un fort aplaudiment per en Marc Villanueva. Molt bon dia, Marc.
Aplaudiment. El públic en peus.
T'estaves fotent a sobre, eh?
La tercera patum.
Costat, però al final m'has presentat, sí. Home, fa vergonyeta tenir-me una mica, eh, Elisenda Carot.
Ui, si mira quina vergonya.
No,
és tan mentida, això és mentida i retira.
No, és mentida.
Val.
Em va perseguir molt de temps, jo esquivava les invitacions, perquè sí que vindré aquí una mica a defensar el gremi aquest del safareig i dels que ens hi dediquem professionalment, i ho faig amb molt de gust, i a més amb aquestes dues patums que portes, un periodista de safareig, perquè el David està fent safareig pur i dur al Radiofònics, al seu programa, al seu podcast.
A la Ronda Perversa estàs fent safareig.
casa només fa safareig, en parlarem. Sí, el que passa que ho dissimula, també. És d'aquests que ho dissimula i ho dissimula millor, però safareig. I la Cristina és la gran xafardera de Catalunya.
Home, per això la porto.
Ara.
No, ja ens hem equivocat de verd. És que no hi ha manera, eh?
Bueno,
no, perquè no ha dit xafardejar de nom. Jo sóc tafanera, i és veritat. No podria ser sociòloga si no ho fos. He de preguntar, he de saber, he de mirar una enquesta que es penseu que és. Pues una gran ocasió per saber què fa la gent a la vida. Però és que la curiositat que hi ha darrere de tafanejar és el que ha portat el món fins on som ara.
Per tant, tu estàs fent una diferenciació entre tafanejar i xafardejar.
Aquí hi ha un altre, hi ha un plus, si li volem dir així. Què és xafardejar? Voler tenir informació, primer perquè tens algun interès, evidentment, igual que tafanejar, el que passa que acostuma a haver-hi un interès afegit i sobretot les ganes d'anar-ho a esbombar, a dir-ho a algú altre. I posar algú en el seu lloc o treure'l del seu lloc, d'acord?
D'acord.
Aquí podríem anar fins a l'infinit, que no és tan lluny, aquest infinit, és palpable. Per exemple, és Epstein. Què feia Epstein? Ens hem quedat amb la part del sexe i la part gore. Però l'important és tenir informació sobre tothom que passava per allà. En aquest cas, la generava. Donava peu a que es generés. Però per què? Perquè això és control. D'acord? I suposo que ens quedem en la banda intermèdia, no? Ens quedem en el xafardejar...
Per favor. Perquè si hem d'analitzar Epstein, tinc una miqueta de feina, saps? Aquí a les dues.
Jo en soc defensor, també, del tema
aquest. Tu ets defensor?
Sí, home, i tant. Però perquè crec que les tafaneries, portades pel bon camí, són un gran calmant de les pròpies misèries. És a dir, tu tens unes misèries pròpies... I si et dediques, com per exemple fa el Marc, a descobrir les misèries dels altres, poden canviar i calmar les teves.
Deixeu-me matisar. A veure, Marc. En Marc és llicenciat en dret, sí. És director d'En Blau des de fa gairebé 10 anys, que ara compleixen aquests 10 anys. Aquí hem dit escampar les misèries o gaudir de les misèries dels altres. Consideres que és això el que feu, En Blau?
En Blau mai escampa misèries perquè, en general, no ens hem d'enganyar, no existeix una indústria de la premsa rosa a Catalunya. És a dir, jo no tinc, per exemple, fotògrafs a sou que vagin de paparazzis i, per tant, t'enxampin amb un famós professional fent-li el salt a la seva dona amb una persona. Això no ho tinc. Per tant, això és... Professionalment, la premsa rosa es dedica a això.
D'acord.
A Lectures, per exemple, va explicar que l'infanta Cristina portava banyes perquè va fer una foto al marit amb una amant.
Per tant, aquí no tenim premsa rosa.
No la tenim, però és més amable que l'espanyola, perquè no hi ha tanta competència, potser. Si existissin 5 en blaus, potser sí que m'hauria de plantejar contractar un paparazzi.
Perquè tu, les teves fonts, bàsicament, són coses que la gent posa a xarxes.
I després hi ha una... Sí, però després també hi ha una cosa que té en Blau, que al ser el millor crees un cercle virtuós que les informacions t'arriben. Clar, tu, si algú vol que alguna cosa se sàpiga,
et truquen. Un moment.
Clar, això és evident.
Un moment. Marc, m'estàs dient que tu actualment reps trucades de gent?
Cada dia? Oh! Dijous passat vaig tenir una quedada amb una famosa periodista divorciada d'un famós presentador i em va explicar totes les xafarderies d'aquest presentador molt famós a Catalunya.
Ullo! I aleshores què fas quan t'arriba això?
Decideixes, en aquest cas, com que és una informació que pot arribar a judici perquè és una cosa una mica tèrbola, prefereixo no ficar-m'hi. Però m'informen. És a dir, jo podria publicar-ho legítimament si fos una cosa contrastada i si fos una cosa d'interès general.
Clar, però com contrastes una versió d'algú? Preguntant a l'altre.
Clar, o l'altre o l'entorn de l'altre. General, és així. Per exemple, quan jo vaig publicar, doncs, jo què sé, la Cristina Riba del Telenotícies cap de setmana està sortint amb l'Artur Peguera del Telenotícies cap de setmana. Doncs això t'informen de TV3, jo he estat molts anys treballant a TV3, i aleshores, quan tens 2-3 fonts que t'ho ratifiquen, ja ho pots publicar.
Ho valides i ho publiques.
Perquè és una notícia bona, David, perquè és una persona que s'enamora. Si una parella s'ha divorciat, jo això no ho he publicat en Blau.
Aquí està el teu límit, potser?
Sí, una cosa pot fer mal. Mai he anat a fer mal amb una informació d'en Blau. Si una cosa pot fer mal a la família, als fills, a l'entorn, no ho explico, excepte si és professional. Per exemple, si s'encancela un programa de televisió, ho he explicat. I m'ha trucat el presentador dient, m'has fet mal perquè els meus pares s'han assabentat pel Blau i no per mi, que m'han fet fora de la feina. Clar, això són conseqüències, diguem-ne, d'anys col·laterals.
Però veus, hi ha aquest tema terapèutic, clar, perquè hi ha molta gent que passa penúries al món. Molta gent que li passen coses.
No interessa, tant.
Llavors, no, però si tu aleshores publiques coses de gent coneguda que està passant pel mateix que tu, al final és aquest concepte, el concepte que a mi m'agrada defensar. Sí. Tots ens assemblem més del que voldríem. Això és la ronda perversa, justament posem això. Tots ens assemblem més del que voldríem. I aleshores, sentir-te identificat amb un ric, amb un famós, fa que, això que et deia al principi, el calmant de la pròpia misèria.
Mira, amb això estic d'acord, perquè, per exemple, en processos d'infertilitat, jo recordo que quan va sortir la meva entrevista entrevista que vaig fer al suplement, molta gent em va escriure, ostres, clar, que guai que algú públic clar ho expliqui, ta, 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 perquè és com en certament catàrtic, no? De correcte dir, no estic sol i, escolta'm, aquesta persona que en principi té accés a tot tipus d'informació està en la mateixa merda
i
que jo, no?
Tu, per exemple, estàs fatal perquè t'estàs separant, imagina't, i agafes l'autobús i allà hi ha 50 persones més, veus a la gent i et penses que tothom està bé. Tenim aquest concepte, no?, que la gent està bé, i no és veritat. Tothom té els seus problemes.
Els que ho expliquen també ho expliquen per ajudar, eh? Tu quan t'expliques la teva intimitat, del teu part, per exemple, ho fas per ajudar, no només per vocació de res d'explicar la teva intimitat, sinó perquè ajudes. Hi ha gent que se sent agraïda de que tu expliques allò, perquè és un tràngol que et fa que humanitza, que aquesta persona no se senti tan sola.
Home,
gent,
és que si no, perdona, perquè l'expliques.
Vull dir, per vanitat, no, explicaries coses boniques. Exacte. Per vanitat està Instagram, on la gent només penja, sopo, me'n vaig a vacances i tinc un biquini preciós. Els drames no estan a Instagram.
No. De vegades és més
simple. Si tu expliques un drama, com és el cas aquest que ara esmentaves, és per un acte de generositat
totalment
absoluta.
Jo ho agraeixo, perquè això és molt necessari. I quan les patrulles expliqueu coses, és molt necessari, David.
Quants missatges van sorgir a través d'aquella explicació que tu vas fer?
Moltíssims.
Moltíssims,
però
de gent dient, a mi m'ha passat el mateix, gràcies per explicar-ho. És
això, si fas
és
sentir a no sé qui, a, jo què sé, a 10 persones bé, doncs ja compensa. Però és el que tu dius, estic molt d'acord amb la teva afirmació, que quan tu tens alguna cosa que t'angoixa, si veus que és compartit, no? Los ricos también lloran, no som rics en aquest
la
cas.
La Hisenda Carota, hem de dir que és patum d'en Blau, eh? És a dir, he explicat el seu casament, tinc fotos del seu casament, carai, tinc fotos tu del seu criu, tinc fotos del Guillem, vaig dir el nom del Guillem en exclusiva. Home. Vull dir que hi ha patums i patums a Catalunya, qualsevol persona que s'asseu en aquesta cadira on està la Carot, és patum. La vida podria ser patum, el que és més avorrida perquè porta sempre amb el mateix senyor i no té mai cosa.
Ara em fa posar vermella. Em fa posar vermella, tot això.
No, vermella no, ets patum. Si surts en Blau, no hi ha cap patum a Catalunya que no tingui un en Blau.
Això és veritat.
Això és així.
Això és veritat.
I la gent llegeix, com tu i jo, quan érem petits, la pornografia d'amagat, amagat dins del país, posàvem el penthouse. Doncs ara, en Blau, ens callem i no diem que llegim. Però escolta'm, amic, jo tinc les dades, eh? Estan públiques, eh? Tinc 6 milions de lectors mensuals.
Sí, un moment.
En català i castellà, eh?
Bueno, és igual, però és com a tota la Catalunya del Pujol, tothom llegint en Blau, eh?
No, no, a 6 milions a Catalunya d'Espanya.
Escolta, no crec que la mateixa persona llegeixi en català i castellà, per tant, tens 6 milions. És una gran xifra, eh?
Escolta, una cosa.
Ets un home temut.
Encara no hem dit.
Temut, diuen.
Ara hi anirem, ara hi anirem. Espera. Ara hi anirem.
Perquè faig el que vull.
Apunta, home temut.
Home temut.
Apunta, que ara li tiraràs. Abans, però, al 677-38-77-19 i al 93-201-7474, quina pregunta tirem avui?
Home, doncs jo et diria que la que ha proposat el Toni, un oient del programa, que concretament, abans de que féssim la crida, ja ha escrit i diu: mireu, el safareig ens fa feliços i qui ho negui menteix.
És el que deia en David.
Això és el que deia el David, també el que diu el Toni, per tant, que ens expliquin quina és la seva relació amb el món del safareig.
I, perdona,
que ens diguin si consumeixen o no la premsa rosa. Que diguin la veritat.
I feu safareig, perquè també es pot fer safareig dintre d'una organització, sí, que això és molt cohesionador, sí, també, de grups.
Tenim oients de fenestres.
Diuen, vaig llegir un estudi que deia les grans amistats a la feina sorgeixen per odiar la mateixa persona. Que dius, em sembla lamentable, però real, no?
No necessàriament, però és una de les vies. És una de les vies. Escolteu-me. Som humans i som humans socials, d'acord? Des del mateix moment que socialitzem i necessitem la socialització amb els altres, volem saber de la vida dels altres. De vegades per comparar-nos, com això que dèieu dels famosos. Moltes vegades la gent que idealitza una persona, si te sabeu, heu dit vosaltres, que és de carn i ossos i per tant que li passen coses a la vida més enllà de quan els veuen les fotos meravelloses. O, si els hi ha passat alguna desgràcia, diem-ho així, alguna cosa negativa, saber els detalls. Perquè tenim afegit això que no ens conformem només amb saber la notícia. Apes, no, no volem saber com, per què, que anant més
això
enllà, entesos?
Això és morbo, ja, no?
Això, sí, però hi va moltes vegades afegit. No cal que li posem una etiqueta negativa. No cal que li posem negativa l'etiqueta, eh? Perquè saber els detalls t'ajuda a comprendre millor també què ha passat. Una altra cosa, però escolta'm una cosa, jo ara no estic parlant de les intencions amb les que s'escriu o es deixa d'escriure. No cal ni escriure. La gent normal en una organització, com deies tu, hi ha qui té mala intenció quan comenta alguna cosa amb una altra, que és amb una intenció per versa, si voleu dir-li així, fer mal, posar-lo al seu lloc, dir veus com no és bon treballador o treballadora, veus com no és bona amica, amiga, i altra gent que senzillament comparteix, saps què li ha passat a fulanet, fulaneta? De vegades la frontera és molt prima, eh?
Això és molt socràtic.
És molt prima la frontera.
Això és molt socràtic, perquè abans ho parlàvem amb el Fran, i es veu que Sòcrates demanava tres filtres. Primer, és veritat això que m'has de dir? Segon, és útil? I tercer, ho has dit a fi de bé?
però fixa't, té una, té una errada Sòcrates en això. És útil.
Ojo, que s'ha dit Sòcrates.
No, 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 jo no he dit això, però a veure.
Sabem,
sabem, m'és igual. Sabeu posar interrogants o no sabeu posar interrogants? Només faltaria, tenim cervell tots, i és interessant o té interès per aquí?
Ah,
ho enteneu?
Per algú.
Però aquest interès pot ser molt diferent. Si té, per exemple, si parlem d'una institució, per la jerarquia o pels companys. M'enteneu? Si posem poder, ja hi tenim un problema.
Jo tinc una altra pregunta.
Ui.
Marc.
Digues.
Tu has afegit...
Has
afegit una giragonsa perquè...
Protesto, senyoria.
En Marc també tira molt de la curiositat. Perquè en lloc de posar... M'invento. David Balaguer està aliat amb la Cristina Miret.
Famós
presentador d'A. Està aliat amb una famosa influencer de la sociologia.
Això és marca blau. Això és el que fa que aconseguim 6 milions. Perquè hi ha molta gent... Tu pensa que estàs competint amb l'escrola. És a dir, està tothom mirant tuits i tuits i Instagrams i digitals. Si amb el titular ja tens tota la informació...
No entren.
Gràcies, ja ho tinc, segueixo. I, home, hi ha un pacte implícit entre l'autor de la notícia i el lector, que és que necessito que em cliquis per saber-ho tot. Amb un matís, amb un límit sempre, Elisenda. Si el que et dono a dins et sents enganyat, si el que t'he promès amb el titular no t'ho dono a dins, no tornaràs a l'enblau. Diràs, quina enganyifa, quin clickbait absurd, perquè em fas clicar per no clicar mai més. Això no ho fa el blau. El blau el que fa és, necessites clicar per saber de què t'estàs parlant. Et concito l'interès, però això és com, jo sempre ho comparo, quan el butlletí de Catalunya Ràdio fa els titulars, és un ganxo perquè et quedis a sentir tot el butlletí. Quan un diari té una portada, una revista al cor té una portada, és un ganxo perquè compris la revista, posa el blau, només té un ganxo, que és el titular i la foto, que és molt important, la foto del titular. I això fa que la gent entri, si a dins explico el que és, tothom content i tu repeteix amb el blau.
I això també passa amb els reels d'Instagram. Si tu comences amb una frase banal, allà no s'hi queda ningú.
Correcte.
Si comences amb el titular que aquella persona després desenvolupa, és quan tens visualitzacions. I això, atenció, perquè és una cosa que també passa en les pròpies reunions entre amics i en
un dinar.
Tires
un titular i guanyes atenció.
Si tu agafes i en un dinar familiar dius, hòstia, sabeu què li ha passat a la fulanita de tal? Automàticament tothom callat.
Molt bons tècnics
de l'estat. Escolteu una cosa, un dia, per cert, amb la Cristina i el David parlarem d'atenció, la capacitat d'atenció, encara que ho dèiem, els reels, a captar-nos l'atenció. Abans, però, a Catalunya Ràdio, el safareig o la crònica social, té un nom, el sap tothom, és aquest. És el que no ha sortit d'aquí amb la Juliana Canet, la Marta Montaner i en Roger Carandell, i per això nosaltres, evidentment, avui hem convidat també Roger Carandell. Molt bon dia.
Bon dia, Carol.
Bon dia!
Estimat, bon dia. Per cert, no ets aquí, hem de dir que no ets aquí presencialment, perquè avui fas anys, nen, felicitats.
Exclusiva, famós presentador de Catalunya Ràdio.
Ara, fa... article, Marc.
30 quants, Carandell?
39.
39?
Però si era adolescents.cat, si hauries de tenir-ne 20 o així, Carandell. 39, ja quasi 40. Farem una festa l'any que ve.
No punxo.
Escolta'm, Roger, ho esteu celebrant, ho dic per donar-li xitxa en blau, ho esteu celebrant amb l'equip del que no surti?
Sí, ho estem celebrant en un restaurant de l'Eixample de Barcelona, que ve a ser com un pis clandestí, que és allò que no se sap que dintre hi ha un restaurant, i no donaré més detalls per no gentrificar.
Perquè no et vingui la gent.
Per què et regalen?
Escolta'm una cosa, Roger, de l'1 al 10, com ens agrada als catalans el safareig?
Un 9, però ens costa molt dir-ho, ens costa molt reconèixer-ho, perquè, no sé, ens creiem que queda malament dir-ho, penso jo.
La història del que no ha sortit d'aquí comença l'any 2023 amb l'objectiu de parlar sense complexos del món dels famosos i dels fenòmens socials que l'envolten. Quin és el vostre univers informatiu? És a dir, en Marc ara ens ho explicava, ho ha centrat molt en les patums catalanes de mitjans de comunicació, el juisgu, diu ell, del món català. Vosaltres, fins on aneu?
És a dir, el món català, per descomptat, i amb això crec que compartim univers absolutament amb el blau, vull dir, crec que ens retroalimentem,
sí,
nosaltres els
ho citem
també, vull dir que som família pràcticament, però a més nosaltres també, amb el món d'internet, el tenia la Juliana Canet, que és una experta i que ha viscut aquí des de que tenia 12 anys, el món de les influencers ens dona molt contingut, perquè ara, més que mai, són els mateixos famosos els que ens regalen el contingut i ens diuen on han anat, a on han dinat, a quins hotels han dormit, i a partir d'aquí, tu tan sols estirant una miqueta, investigant una miqueta, buscant quin restaurant és, quin hotel és, quin llibre estan llegint, a nosaltres ens donen la vida, perquè a partir dels famosos fem cultura, gastronomia, de tot.
A més, vosaltres, Roger, crec que heu aconseguit una cosa, que és esteu fent que la gent es tregui els prejudicis. És a dir, abans era, ui, jo no ho consumeixo, jo no ho miro. Ara sí, traiem pit. Jo escolto el que no surti, m'interessa el gossip, m'interessa el safareig. Heu notat aquest canvi en els últims, o sigui, en l'evolució dels anys que porteu amb el que no surti?
Sí, jo ho he notat molt des del principi fins ara, perquè al principi, quan explicàvem què és el que faríem, se'ns posava una mica l'estigma que jo crec que té la crònica social feta a Madrid, que durant molts anys ha estat un punt agressiu amb els famosos, que se'ls ha perseguit molt, que a vegades s'han publicat coses que a mi personalment m'han fet patir, i crec que quan la gent ha vist que aquest no és el nostre tarannà, sinó que nosaltres utilitzem, intentem les notícies bones dels famosos perquè ens hi sentim representats i a partir d'aquí se'ns obren milers de temes, quan han vist que era una crònica social diferent, llavors crec que ens han acceptat millor.
Crec que això ho compartiu, no?, amb en Blau, la voluntat de no fer mal.
Sempre, i amb Roger, admiració absoluta, però fixa't que l'única polèmica que ha tingut el que no surti és per una notícia que era una mica negativa.
Absolutament.
I realment sap greu donar les notícies d'aquestes ruptures, i a vegades el Blau intenta no donar moltes notícies de ruptures perquè si no estan molt contrastades, però no perquè siguin mentides, s'ha demostrat que el que no surti tenia totes les fonts bones i tot era cert. Però clar, la persona, el protagonista no t'ho nega, senzillament et diu, no t'hi fotis, no et dono permís,
correcte,
qui ets tu per dir-ho. I aquí és on encara les fronteres a Catalunya estan molt
difícils.
A Catalunya. A Espanya això està trencat de fa temps i es publiquen, ja et dic, fotografies. Si la infanta Cristina, han sortit fotografies del seu marit morrejant-se amb una altra senyora, imagina si estan trencades les fronteres. Aquí a Catalunya ningú fa això. El que no ha sortit, l'única polèmica que ha tingut ha sigut aquesta, i no és per mentir, és perquè no estem acostumats a explicar que forma part de l'amor al desamor, també.
D'acord.
I no ens agrada les coses brutes. Això a casa.
Perquè som una miqueta, encara Marc i Roger, som una miqueta naïf, no?, amb aquestes
totalment
coses.
Volem coses boniques, i la ruptura costa les volem saber, però has d'assumir que el protagonista et dirà, no t'ho dona permís per explicar-ho, no et cal el permís per explicar-ho, perquè no estem entrant en una cosa il·legal, una qüestió, que no t'estem imputant un delicte, estem dient que la teva parella i tu us heu deixat d'estimar, no és tan greu, passa cada dia. Però en aquest cas, des d'aquí i des de tots els mitjans, es va recolzar el que no surti per dir, nois, ho heu fet bé, el problema és que us heu topat amb un paio una mica particular.
Roger, a tot això vosaltres feu crònica social, però també sou part de la crònica social, perquè també podem llegir articles en blau del que no surti, no?, de membres del que no surti.
Clar, la Canet se separa, el Carandell està solter, no se sap per què. Ja m'ho explicaràs, això, Carandell.
Ningú ho entén.
La nòvia o el nòvio del Carandell, que això no m'hi fico, algun dia s'haurà d'explicar. El Blau tindrà una gran exclusiva, el nòvio o la nòvia del Carandell. No, no arriba això.
En Carandell sempre ho diu que vol parella, però això seria un altre dia, rei. Ja parlarem de buscar parella per en Roger Carandell.
Que ets guapo, tio, no sé per què no.
Carandell, com ho porteu això de ser també part de la crònica social? És a dir, us talleu de donar vosaltres informacions sobre d'altres pensant, hòstia, algun dia potser em toca a mi, això?
Ja ho saben.
No, de fet ens hi hem trobat al mig, és a dir, quan que rebem molts whatsapps dels oients i en Blau també qui fa la seva feina, arriba un dia que t'adones
que ets petum.
Exacte, que ets petum, que ets un dels protagonistes, i llavors, d'alguna manera, nosaltres, com que tenim la sort de tenir uns micros, controlem el relat, llavors reps un whatsapp, el llegeixes si vols, i llavors l'amplies, i llavors tu controles el relat, però vull dir que crec que ho juguem també, i que la gent en aquest país, almenys, i que nosaltres no som Úrsula Corberó, però vull dir, et veuen en un restaurant, t'enviaran un whatsapp que t'han vist allà i et demanaran amb qui estaves dinant.
Això fa el famós, perquè no el persegueixin, Roger, que és, què va fer la Úrsula Corberó perquè no la perseguissin amb el seu fill? Penja una foto amb el seu fill a Instagram,
clar,
i aquella foto ja no té valor, ja no hi ha cap aparatge perseguint-te. Què va fer la Juliana Canet quan hi havia rumors de que tallava amb el nòvio? Dir-ho en el seu programa. Escolta, ho he tallat.
Exacte.
Explico,
correcte,
i s'ha acabat. I ja no té més interès, ja està
això,
explicat.
Això, de les primeres que recordo, va ser la Shakira.
Clar,
la Shakira crec que va penjar una foto amb en Piqué. Ara potser ho estic dient de memòria, m'estic equivocant, eh?
El primer que va dir va ser Emilio Pérez de Rodas, d'Esports, que va dir, el Piqué està vivint al carrer Montaner sol, no sabia que estava separat. Deien que el Piqué de cop i volta havia deixat la mansió familiar d'Espluga i estava vivint aquí al pis del triplex de Montaner, que està aquí al costat. I aleshores, al final, ells van haver de sortir a dir-ho, però qui va dir que estaven separats, ja va haver-hi també les mamarats
doncs
i també...
Diguéssim
que la Shakira és la que n'ha fet més bandera, fins al punt que s'ha fet multimilionària amb les cançons que tot el disc és de la ruptura.
Però
sí que és veritat que la manera que tenen els famosos de desactivar-nos és explicar-ho ells i penjar-hi la foto i ja està.
Ara estic recordant la princesa Diana de Gales, que va fer una cosa molt interessant per combatre la premsa rosa. Ella va veure el poder de la imatge, no? I aleshores tenia paparazzis a la sortida del gimnàs cada dia. Ella va dir, sabeu què? Cada dia em posaré el mateix outfit. Per tant, una foto... no valdrà res el dia següent, clar, ni a l'altre ni a l'altre, perquè hi haurà el mateix outfit. Per tant, com sabran que és de dies diferents?
Són molt fàcils els faristes roses de trolejar-nos, perquè imagina't, així...
Per això és el de sempre. Si tu acabes, i això ha aplicat a tota la vida, si tu acabes fent burla i mofa de les teves pròpies misèries,
desactives.
Al final desactives totalment... Ah. Tot la... si tu et prens molt seriosament... Ah. És un error gravíssim, aquest.
Sí. En general, a la vida,
En general, sí, parlo de la vida. Sí. I llavors, per tant, extrapolat aquí, en aquest sentit, penso que la Juliana Canet, per exemple, ho ha fet molt bé.
Juga.
Perquè ella és una persona que s'ha convertit en una celebritat catalana. La coneix tothom, a la Juliana, per tant, la seva vida...
Interessa.
Passa-te'n un interès.
Sí, sí.
Si ella ho desactiva explicant i esbombant les seves misèries i rient de les seves misèries, que això és bàsic, ja està, ho tens tot desactivat.
Però, a més, seguint amb aquesta línia, David, i una cosa que ha dit abans el Marc...
Teniu en Roger aquí, eh?
És a dir, Roger, però crec que també m'entendràs.
Fa gran.
Ai, sí, que... I fas programa avui, mare meva.
T'hauríem de donar festa, nen.
Sí, no, i festa.
M'estic recordant de quan treballàvem junts.
Que t'interrompia sempre, mira, tu dius masclista, i que no és el gènere, carinyo, que t'interrompo perquè tant si em dones ets tio
aquí. No. Aquí entrem en un punt molt fondo.
No era una qüestió de gènere.
Un altre dia
anem a on anava, exacte, anem a on anava. Resulta que hi ha una concepció social de què és un fracàs i què no. Per això el tema de divorciar-se. És tan normal casar-se com divorciar-se. O separar-se, més igual, que hi hagi papers o que no hi hagi papers, m'enteneu?
Un altre dia parlarem del fracàs,
exacte,
també.
I llavors, qui ho enfoca com un fracàs és qui té un problema. La Juliana no va tenir cap problema, va dir, escolta, sí, m'he separat i què? M'enteneu? Però si tu, per exemple, és qui diu això, una entrebancada i que caus, o que el vestit se t'enganxa, no sé, ara estic pensant en una cosa que vas penjar dels Oscars,
sí,
doncs depèn com tu això ho elabores i et presentes al costat d'això, em fas una desgràcia o no? Perquè són fets habituals de la vida. Però hi ha càrrega social en aquests fets. Hi ha tot un conjunt de prejudicis i prenocions que ens fan fer una lectura o una altra.
Roger, una publicació, una informació que mai publicaries. On està la teva línia?
Mira, jo tinc dos nebots petits i t'haig de dir que a mi se'm va fer una intervenció per part de la Marta Montaner i la Juliana Canet, perquè jo compartia fotos de quan fèiem un aniversari, de quan fèiem un dinar.
No pot ser, no pot ser això.
I fotia xarxa en tipus i pensava, aviam, per 10.000 seguidors que tinc...
Igual.
No
passa res. I llavors aquí vaig prendre molta consciència. Per tant, amb el tema menors, tant en el programa com jo personalment, sí que me l'he aplicat profundament. Vull dir que publicacions de menors i, a més, que siguin família, totalment prohibit.
I, en general, informació que pugui perjudicar a menors, és a dir, quan hi ha nens pel mig, imagino que tots dos, tant el que no surti com en blau, aneu amb especial cura.
Mira el que diu la llei, que la llei no et permet ensenyar fotos de menors, excepte en els casos que els pares t'ho autoritzin. Per exemple, Milan i Sasha Piqué estan a tots els mitjans. Ja no dic la Casa Reial, és a dir, la infanta i la princesa, des que són petites, surten a la premsa, diguéssim que ho porten amb el càrrec, però és que els fills de Sergio Ramos o els fills de Shakira i Piqué, els pares volen que surtin i els ensenyen, i per tant aquí no, en principi no hi ha problema i mai hi ha hagut problema. En canvi, els altres progenitors que veus que en el seu Instagram te'ls posen d'esquenes o te'ls tapen amb una floreta, el que sigui, aleshores aquesta criatura no surt i això no ho trenca ningú a Catalunya. Per a mi el límit, Roger, és no fer alguna publicació sabent que aniràs a fer mal. Si després fas mal sense voler...
Col·lateral.
Però si vols anar a fer mal, per exemple, si jo expliqués aquesta ruptura molt famosa que hi ha hagut en el país, que hi ha crius pel mig, etcètera, jo sé que faria molt de mal. I no l'he explicat, aquesta ruptura. No l'ha explicat ningú, de fet, en el gremi. Per tant, jo crec que aquest és el límit que ens hem d'aplicar tots. La premsa rosa, si no és entretinguda, una mica divertida i una mica desintoxicadora, és que perdrà. I el blau demostra que és un superèxit que ja hi arribareu quan porteu 10 anys vosaltres, el que no sortís, un superèxit. És un superèxit sense haver d'apretar tant, sense haver de forçar tant. Si ho forcessin molt, acabarien sent Sálvame, i Sálvame què va passar? Va tancar la barraca. Quan et passes molt, tanca la barraca.
Heu vist una cosa? I en això consisteix l'èxit de la tafaneria. És la segona vegada que el Marc Villanueva ens diu que coneix uns famosos periodistes...
Sí. I no ho diu, el cabron.
I no ho diu. Però a nosaltres ja ens ha generat una curiositat i segurament ara, quan anem
a la publicitat,
em preguntareu qui són.
Home, clar que t'ho preguntarem.
Preguntarem.
Tu no ens ho diràs.
No, només això, i s'assegura que estiguin mirant tothom en blau cada dia per veure quan explica alguna cosa. Que escolta, que és més llest que la fama.
L'expectativa és molt important, també.
I tant.
Saber que allò t'explicarà coses, per això costa anys.
Va, que haurem d'alliberar el Roger abans, però preguntes que ens fan al 677-38-77-19.
El Miquel té una pregunta tant pel Roger com pel Marc, que és si creieu que a Catalunya hi ha més recança d'esbombar safareig personal dels esportistes famosos.
Roger.
Roger, clar, això, Roger. Marc André. Roger i Marc
André, jo no crec que és un tema de país o dels catalans, però és que aquí els jugadors professionals de futbol han estat protegits durant molts anys.
Està
i
molt
tenen
vendats.
Molt de poder. Som un país molt petit. De seguida que un d'aquests jugadors es molesta, t'arriba. I segons qui
et sigui... Et piquen el crostó.
Doncs, sí, i llavors dius, escolta'm, jo tampoc... Tampoc és la meva guerra, aquesta. Llavors, doncs, aquest
ja,
tema
Roger,
no
és que passa que els famosos a Catalunya bàsicament són els jugadors del Barça i els que sortiu per TV3. Ja no hi ha més famosos a Catalunya. I actors, però els actors, si no surten per TV3, ja no són gaire de famosos. Per tant, jo que porto 10 anys fent famosos catalans, el Who is Who, al final me'ls acabo inventant i acabo donant catalans gent que ha nascut a Catalunya. Joaquín Torres, l'arquitecte dels famosos, va néixer a Catalunya, és català. I li foto...
Escolta, com Pujol, que deia, sí, i treballes català, no?
Clar, però, doncs tu comences així, però evidentment quan fas l'encàrrec originari al blau és el fer el Who is Who de Catalunya. Fer el Who is Who vol dir aquest famós, qui és la seva parella. Això és un bàsic. Aquest cap de setmana, per exemple, m'ha explicat qui és la parella de la Maria Sánchez Vidal, que és la presentadora d'esports més important de Catalunya perquè surt el TNB, per la que més audiència té. Doncs no havíem sabut, no havíem vist mai més o menys qui era el seu marit.
M'ho preguntat a mi, que jo vaig coincidir amb
ho ha ensenyat a Instagram, aquí és on anaves, on són les fonts en blau. El que m'expliquen, i guapos, famosets, el que ensenyeu vosaltres, eh? Que l'altre dia el senyor David Berguer i jo vam tenir una polèmica amb una famosa actriu del Polònia perquè no li agradava el que ella havia dit. No, clar. És a dir, algú fa una entrevista, el David i jo destaquem un titular de l'entrevista, això no ens agrada perquè...
Per separat, entenc que per separat.
Per separat. No som parell, de fet, el David i jo.
No, però aquí també hi ha una cosa que és important destacar-la. Per mi.
Sí, d'entrada, que és Maria Fernández Vidal, que després ens trucaran, que ha dit Sánchez del Marc.
No, perquè estan barrejant coses, eh?
Ara deixem Maria Fernández Vidal i pagnem de l'altre cas.
No, o sigui, tu quan allà a la Ronda Perversa és el podcast, que tu hi vas venir, tu allà fas unes preguntes i la gent respon una cosa. És molt diferent el moment en el qual tu dones una resposta i estàs explicant una cosa en un context determinat que després quan aquest context es transforma i passa a ser material escrit a través de la xarxa, no? O a través de l'enblau.
Farem una cosa.
Canvia totalment, sí, perquè són unes altres paraules, no ho està dient aquella persona, és un altre tipus de redacció.
L'entrecomillat és respecte, David. L'entrecomillat és respecte. I l'entrecomillat va a missa i va dir això literalment.
El context canvia molt, eh?
Clar, que canvia molt, però aleshores què vols dir? Que una cosa que diu algú en un context només es pot sentir en aquell context i ningú més ho pot recollir. Aleshores, matem el periodisme, ningú pot explicar-ho perquè només s'ha d'explicar en aquell context. És impossible, això.
Què aprenem? Jo també la primera, eh?
A no fer cas del que et diguin.
A no fer cas, i segon, quan algú no vols posar-hi pa i formatge, o no ho diguis, o fes una decla molt avorrida. Però si tu fas una decla molt avorrida, això no interessa a ningú i és convencional. Ara aprofundirem en el teu. Espera, que acomiado el Roger Carandell, perquè el sento ja que s'està movent.
Que farà 40 anys, ja, i estarà aquí encara.
Exacte, Carandell, que fotràs els 40 i hauràs de bufar aquí en directe. Alguna exclusiva que li puguem vendre al Marc?
Ah, sí, la teva parella.
Alguna exclusiva
la teva parella, Roger, la teva parella.
Teva, Carandell, coi, què ha passat en l'equip del que no surti?
Vas amb parella avui al teu aniversari? Vas amb parella?
No, jo no tinc parella, Marc. I tothom m'apreta molt perquè tingui parella.
Home, sí, Roger.
No tenir parella és ser feliç.
Se't passa l'arròs. Gats, el Roger dels gats seràs.
Estàs molt antic, eh? I el poliamor, què?
És que no esteu al dia. Però és que tingui moltes parelles. A mi m'agrada que tingui moltes parelles. I que sigui sexual, Roger, però per l'amor de Déu.
Perquè no ens sortirem d'aquí.
Dóna't xitx, el blau, que la Canet no. La Montaner també és, diguéssim, convencional. Tu ens quedes tu, que tinguis una mica un rotllet amb un jugador del Barça o alguna cosa així.
Carandell, pensa tu, només per donar una miqueta de joc en la premsa rosa de Catalunya.
M'ho penso. Se m'han donat idees que no estan malament.
Ara.
Ho valoro.
Escolta'm,
per molts anys.
Us sentim avui de 6 a 7 de la tarda. Una abraçada, bonic. Fins ara.
Una abraçada a tots.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
2 minutets i seran 3:45 del migdia. Avui programa ingovernable. Tenia un munt de preguntes, volia anar a molts llocs. Esteu fotent el que us dona la gana.
La Miret,
és que
no calla.
Sí, serà culpa de Miret.
A veure, farem torns. Cristina, amb les criatures, la reflexió en David, anirem als missatges, perquè si no els oients queden de banda i això és un programa d'inclusió.
Paguen això.
I després en Marc.
Una cosa molt ràpida que no hi entraré, que és el tema de la moralina, eh? I què es pot dir, què no es pot dir, tot això s'hauria d'anar revisant. I entenc, que hi ha d'haver la ratlla, hi ha una qüestió ètica important. Aquesta la deixo aparcada, però anem a la de les criatures que hem dit abans. Hem d'evolucionar amb això. Els pares i mares no poden penjar les criatures. No poden fer-ho. és una exposició actualment que tindrà unes conseqüències més endavant que crec que no en som conscients.
I més enllà d'això, tu t'has de plantejar, aquesta criatura algun dia serà adult i aquest adult té els seus drets. Jo no penjo el meu fill perquè jo no sé si ell hi voldrà ser.
Exacte. I algú tindrà una col·lecció, un àlbum, com si fos l'àlbum familiar, el tindrà digitalment, d'aquella persona que no és res seu. I aquesta persona, quan es faci gran o no tan gran, potser no vol que ningú sàpiga ni com ha evolucionat ni quina cara tenia quan era petit. I això no ens ho estem plantejant encara. El dret en aquest sentit haurà d'avançar, i tu ja ho saps, Marc.
Marc
sempre
advocat,
va més tard del que evoluciona la societat. Però
els nens no són propietat de ningú, no són dels pares.
Exacte, no són. Això...
Els gestionem, els alimentem i els eduquem, però no són nostres.
Els
hem
de respectar per sobre de tot els seus drets. O sigui, nosaltres som els garants de la seva llibertat per començar.
Però vés-me a la segona part, que era molt interessant.
La de la moralina. La de la moralina. Em pensava que no volies que entrés aquí, però no pel temps, no ho dic per res.
Fes molt breu, Cristina.
Ho faig breu, això, em costa molt.
És
que a veure... Però vaja, anem a sac. Encara tenim prejudicis i prenocions sobre això que són de moral antiga. Sí que és veritat que costa molt trobar l'equilibri si sou professionals d'això, perquè s'ho estiraran a sobre, és a dir, en comptes de matar el benefactor, diem així,
maten
la persona que ho ha fet, maten el missatger. I això no toca. Però el cert és que, per exemple, a mi hi ha una cosa que m'enfurisma molt, i és per una qüestió de gènere. Jo estic farta de la gent que se separa, i això ho fan mal les dones, perquè tenim mal entès què significa l'amor i el respecte a les criatures, i amaguem, per exemple, que ho pot fer un home o una dona, però és molt més habitual per estadística que ho facin les dones, de no dir el meu pare se n'ha anat amb un altre, cara, se n'ha anat amb un altre.
Epa.
I llavors,
alerta,
clar, dient, tot això us
aquí
posa...
no passaria res si se n'assabenta per la premsa.
Les criatures, no, per la premsa és una altra cosa. Però vull dir que això, la gent s'enfurisma tant perquè és una cosa que no tenim ben resolta. I hem de normalitzar les situacions. Igual que normalitzem a l'aparellar-nos, hem de normalitzar que ens desaparellem i també és per diverses raons. És com, mireu, si voleu, trec d'aquest camp, que fa més xipi-xap, i anem a la mort. Les criatures han de saber quan una persona s'està a punt de morir del seu entorn. Una altra cosa és com traslladem la informació. I aquí és on estàveu tots dos, en la discussió que heu tingut, David i Marc, no? De dir, aquí hem de vigilar molt quina línia trepitgem i què no. Perquè cada criatura podrà entendre el missatge d'una manera o voldrà arribar a una... Però no es poden amagar les coses a les criatures. Això no vol dir que hagin de tenir tota la informació, i menys segons de quina manera. Hem d'evolucionar amb això, perquè infantilitzem molt més, i a més menys tenint el dret que tenen a saber...
El gos no ha
anat
a una granja de gossos, s'ha mort, nen, se t'ha mort el gos, això ho hem de dir així,
bueno,
i el nen que es traumatitzi.
Mira,
tenim... I el pare està amb una senyora amb uns pits postissos, també ho podem dir, això.
Què vol dir que es traumatitzi? Depèn de la càrrega emocional que nosaltres hi posem en això. No, si és una cosa més normal, normalitzada, vol dir que pot passar una altra cosa que t'agradi o no,
podeu recuperar.
Jo dic un del Verdaguer. David Verdaguer morrejant-se amb un banc amb Lorena Vázquez. Això ha sortit.
Oh! Verdaguer! Moment. Verdaguer.
David Verdaguer?
No, Verdaguer ha dit. Verdaguer.
No, però ell volia dir Verdaguer. Referia a mi.
David Verdaguer i Lorena Vázquez morrejant-se amb un banc.
Però això fot molts anys, ja.
És un blau, eh?
Estàs això va sortir
en blau? Això va sortir en blau, clar.
Jo no ho sabia de tu.
No sabies, això.
Lorena Vázquez, fotent-se mà.
Però qui és la Lorena Vázquez? Jo no sé.
Oh, no, Cristina. Un altre. Les mamarats et sonen d'algú?
Ai, sí, ostres, clar. No, no, és que ara el cervell no m'arribava.
Prou. Que semblaré jo aquí el... Com es diu això?
Prou.
A veure... A David, sí. Missatges i anem amb Marc. No, bueno, Marc, no cal que hi anem, que ja va ser.
No, si jo parlo molt. A mi no em donis pas.
Al final, jo sé que són... O sigui, hi ha hagut dos grans salvavides de les relacions de parella. Una ha estat Netflix i l'altra parlar de la vida dels altres. Són moltes hores.
Fort, aquesta, eh?
Però és veritat. Moltes hores complies parlant de la vida dels altres i que no fa servir aleshores per parlar dels teus problemes. I després, sobre el que tu deies...
La gent en general, eh? De vegades hi ha reunions i... Ai, sabeu que aquell no sé què? Ui, heu vist que aquell l'han fet fora? Ui, aquell l'han reubicat?
El sopar i dinars de
primers
també.
Vas parlant dels altres, no parles de tu. I això salva les relacions. És així, és penós, però és així. I després hi ha una altra cosa sobre el que tu comentaves abans. De la solució és anar a un programa i que et preguntin una cosa i donar una resposta avorrida, que sé que tu ho deies, feies broma sobre el tema. Torno a insistir, o sigui, la gent que és famosa, o sigui, la gent que rep dels altres molts inputs i que se l'escolten, han de dir coses interessants. I si no, per exemple, fixeu-vos aquests dies les entrevistes que ha concedit Oriol Mitjà per parlar de la seva depressió.
Bueno, és que és boníssim.
Això no ha anat bé per molta gent que el pugui escoltar.
Segur.
I ha dit coses molt contundents i, escolta, se'n podria fer un en blau amb molt de suc.
Sí, sí, però, estic molt d'acord.
La importància del que ell ha explicat de cara a altres persones que el poden estar escoltant des d'una casa tancats amb depressió.
Puc afegir una petita cosa?
Aquesta és la clau. Digues.
La clau.
No, no, i ara, com que funcionem per comparació, també serveix en aquest fil que tu obries per dir, el meu no és tan greu. Mm. Sabeu què vull dir? O sigui, correcte, jo he tingut una ensopegada, l'altra està a l'hospital tres
menys,
dies.
A menys que parlis amb molta convicció, perquè després hi ha la recrítica, que és, aquest es pensa que és l'únic que ho passa malament.
Sí,
també.
Que d'aquests també n'hi ha.
No, però és que això no passa.
Això ja és la torna, això ja és la torna. Quan diuen Coldolla,
tu saps quants cops m'han dit a mi Coldolla?
No m'ho vull imaginar.
Això que deia el David, el més odiat de Catalunya, el més temut, el més odiat.
No, temut,
odiat. Temut, hi ha gent que diu odiat.
Però
a tu
t'encanta aquest paper.
No tinc Twitter, no tinc Instagram, no contesto ningú. És que a mi és igual, que et diuen Coldolla, sempre dic el mateix. Si tinc 6 milions de lectors i tinc 6.000 crítics, doncs sou un 0,0001. Faria un flac favor als meus lectors si fes cas, el 0,0001, en comptes dels que els hi agrado. Per tant, quan algú no t'agrada, tens una cosa meravellosa. Sí?
M'encanta, perquè saps com crear contingut, saps com generar expectatives.
I perquè i en Marc té una personalitat molt concreta, que és que no s'atabala i sap dissociar i discernir entre el que és important i el que no, i no t'enfonses. Hi ha gent que li afecta moltíssim les crítiques. No és el teu cas.
És un dels problemes de la premsa rosa, que és que el que vale, vale, i el que no, a premsa rosa. Dic que van periodistes molt jovenets, nenes molt joves que volen ser de seguida fer-se les jugar a ser grans.
Nenes i nens.
Perdona, nenes i nens que volen jugar a ser grans. I de cop i volta apareix un tip 50...
Primer jovenet i després...
Sí, disculpa'm, tens raó, mira.
No l'ajudis.
Hi ha un prejudici de gènere que és que, dissortadament, la majoria de lectors de premsa rosa són dones.
Però no és cert.
Però en percentatges, potser una mica més, però quan estem parlant de 50-55,
no
és rellevant.
Exacte, no és rellevant.
Però sí que m'has de reconèixer que la majoria d'autors de premsa rosa són dones.
Sí, sí, sí.
Un altre prejudici, o del col·lectiu LGTBI, no cal. Vull dir, una
sempre s'ha parlat de les porteres i no dels porters,
bueno,
carai.
De porters aquí,
de finca,
aquí en aquest barri hi ha molts,
eh?
En Bata Blava. Però jo soc un porter de Bata Blava. Soc el senyor carregat.
Es deia en femení, deia portera, per parlar de xapotera.
Soc Eliseo de la sèrie aquesta del conserje aquest que hi ha. Un tio que explica les coses de l'escala i tothom para l'orella i està interessat.
El senyor encarregat de Filip Brim.
El senyor encarregat, que en pau descansi, pobre. Jaume Sorribas, que està mort.
El paper estava ben fet, eh?
Preguntes per en Marc, especialment, a veure aquesta d'Instagram, crec. Fran, què ens diuen?
Bueno, és que el Jaume diu, si el Marc no té compte d'Instagram i al principi del programa ha dit que es basava molt en les xarxes dels famosos, quin compte fa servir?
Compte que no penjo res, Marc Villanueva, però no hi ha fotos.
Què et penses que portava el gato de botes?
Quan dic que no tinc, vull dir que no interactuo. És a dir, tinc un compte a Twitter i tinc un compte a Instagram, però no penjo res, només serveix per tafanejar.
És només per tafanejar.
Tinc un compte a Instagram per tafanejar.
Molt bé.
Amb el nom i la meva foto, això no enganyo ningú.
Com la vieja al visillo, també.
Com la vieja al visillo, jo sóc la vieja al visillo. És que jo sóc la vieja al visillo.
Per ampliar doncs les referències.
Jo no renego d'això.
Per cert, he de dir que va haver un estudi fa 5 anys de la Universitat de Califòrnia que deia que de mitjana dediquem 52 minuts a parlar dels altres.
52 minuts?
Sí, 52 minuts. A parlar dels altres.
En un país protestant, en un catòlic molt més.
Dediquem 52 minuts a l'hora, no?
Perdoneu, mireu si mou, si és interessant aquest tipus de premsa que...
Alerta.
He rebut una informació.
Ah, sí?
Em diuen, no puc dir qui
famós
és.
Periodista.
Marc, no miris a l'ordinador, Marc.
És una persona que es dedica
a saber
al periodisme polític.
Marc està molt nerviós.
Dirigeix Polònia?
No. No, això seria nepotisme.
No pot desconnectar.
No sé.
No és ell, no és el meu senyor marit.
Oh, en Xavi.
Diu, ja et dic jo que aguanta molt més en Marc amb famosos que periodistes com jo amb polítics.
Ah, clar.
Pressions, durada de trucades, sí, mal humor, sí. Peticions de retirada.
Sí, és horrorós. Com el que deia el futbol l'altre dia. Sí.
Tu aguantes molt més que els periodistes polítics.
Ah, aquesta persona diu que jo aguanto més?
Sí, sí. Ja et dic jo que aguanta molt més en Marc, en famosos, que periodistes
que n'hi ha més de
polítics.
Famosos. I famosos és que passa que tinc una cosa demostrada. Quan més mindundi és el famós, més protesta, més s'encaparra, més... Sí, és així, això perquè no, la gent que té molta això, fama
clar.
No està per collonades, ja sap que sortirà, que se li sentirà tergiversat perquè ningú li agrada. Hi ha una definició de periodista molt xula de l'Enric Hernández que diu un periodista és el tio que entra en una sala i tots els altres de la sala no volen que aquest estigui allà. És a dir, això és ser periodista. Els altres no et volen, perquè volen explicar ells la història segons el que ells volen. No volen que algú altre ho expliqui en veu de l'altre. I aleshores, tot el que em va passar aquest conflicte, que diem el David i jo, amb un actiu, que l'Agnès Busquets, va ser que no volia que jo li expliqués el que ella havia explicat per la seva pròpia veu. I hi ha gent que li molesta, això. Diu, però és que el periodisme es basa en això, Agnès. Que és que
ser periodista de debò hauria de ser incomodar tothom.
Jo incomodo tothom. Soc el millor periodista, perquè incomodo tothom. No,
però
és que
aquesta és la definició, fer la pregunta que els altres no volen que els
faci. Mosca collonera.
Si no, només reprodueixes el que diuen.
El tema torna a ser el mateix, o sigui, en un article es fan servir una sèrie de paraules i tal que potser quan tu t'ho trobes allà i, i t'ho llegeixes...
No t'agrada, perquè no són
no
les teves.
No ho veus exactament com tu ho vas
a veure. Ho
veus exactament, és impossible.
No, és que tampoc, també és veritat, Marc, això hauràs d'admetre, que hi ha paraules que connoten una cosa i paraules que connoten una altra.
Totalment, tu dius adulteri, no és el mateix que dir banyes, una cosa és més agressiva.
O dir nova relació.
Sí, nova relació, o són amics íntims i són amants. Vull dir, clar, evidentment, les paraules tenen connotacions.
Em reconeixeràs, tu, que ja veus com dispara, vull dir, és un tio... amb una celeritat parlant és loquaç, és una persona que és molt loquaç. Tu reconeixeràs que ets un gran malabarista de les paraules.
Sí,
un malabarista de les paraules.
És la meva feina, David. Quan escrius, i jo he estat molts anys fent tele i fent ràdio, però és que ara que escric, cada adjectiu el poden analitzar, pujar, baixar, tombar. Jo trio molt bé les paraules, perquè sé que una cosa et pot portar al judici, et pot portar una querella, et pot portar amb un problema o et pot portar que algú s'enfadi molt.
Deixeu-me fer una pausa i ara aprofundim en això que diu en Marc.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
És d'aquells dies que dius, no poden quedar només dos minuts.
Un minut, però què és això? Dos ara ve la segona hora, no?, de la solució.
Ah, sí.
Com?
Això.
Rosa Romà, des d'aquí exigeixo dues hores de la solució. Què ve ara? Què ve ara? El bolet o...
No, ara ve el matí i després l'Òscar Fernández, que tenim
no
a Catalunya migdia.
No t'interessa, la solució. Òscar, avui no, que és dilluns de Setmana Santa.
Mira, l'Òscar coneguent-lo, diria, jo me'n vaig a casa, si vols.
Òscar, deixa'ns un quart d'hora, que hem d'acabar quatre cosetes aquí amb la Miret i amb el David.
Coneguent-lo? Mare...
Per què fan programes de 12 a 1 i quart? No entenc per què. A Catalunya Ràdio els programes són d'hores.
Calli.
Per què això? Per què ha d'acabar una hora, això?
Mira, em diuen que sou els BMW de Catalunya Ràdio de la solució. Que perquè sou Balaguer, Miret i Villanueva.
Bravo!
Que guapo,
bravo aquest bateig futbolístic.
I car, eh? Quan es cobra aquí, això? Quan...
Una abraçada es cobra.
Home!
Amb molt d'amor.
A tot això, va, últims missatges, Fran.
No, només us vull dir que no viviu a l'Espluga de Francolí,
no.
On el Xavier ens explica que cada mes hi ha una revista dedicada al safareig del poble, es publica per Carnestoltes, és anònima i repassa totes les, i en aquest cas sí que fa servir un ús de llenguatge precís, xafarderies. És molt divertit, lògicament, mentre no parlin de tu.
M'encanta!
Bravo, l'Espluga de Francolí.
Cada poble hauria de tenir un hola del poble.
Per favor, com el bando, però el bando
però
rosa.
Però això hi treu misteri, perquè en els pobles el que està bé és dir, no t'ho ha explicat ningú, i un cercle ho sap, l'altre cercle no ho sap. La vida de poble és això. Però que ens hem quedat sense botigues, per això es necessiten revistes.
Quan torno, Carot?
No sé, però hi ha molta gent com la Irene, l'Àngels, que estan dient, jo vull dues hores de la solució. Mira, ara enviarem tot això. La que ha liat el Marc.
Del poble. Mira, farem una segona edició i ja ens ho buscarem d'alguna manera per tornar a parlar de safareig i tornar a convidar en Marc Villanueva d'En Blau. Gràcies, Marc. Un plaer tenir-te, estimat. També a la Cristina Miret, la nostra sociòloga de confiança. Gràcies, Cristina.
Un plaer.
I al senyor David Balaguer, ens sentim la setmana que ve. Domènec, demà hi tornem fins que se'ns acabin les respostes.
Que vagi bé.